Fantasia, imaginació, il·lusió, tres paraules màgiques amb gran poder de motivació per superar els esquemes rígids que sovint ens frenen la creativitat i que convé potenciar des de l'escola.
Rafael Vizquerra, catedràtic.
Molts objectes d'ús freqüent en l'actualitat van ser fantasies de persones amb gran poder d'imaginació en un moment en què era inimaginable que allò pogués arribar a ser realitat.
Avui, a l'Ofici d'Educar, com es pot despertar i mantenir la fantasia i la imaginació?
L'Ofici d'Educar, Catalunya Ràdio.
Ara els infants saben tantes coses que aviat no creuran en les fades i cada vegada que un infant diu jo no crec en les fades, hi ha una fada en algun lloc que cau morta. James Barry. Per l'escriptor Gianni Rodari, l'escola de l'atenció i de la memòria ha esgotat el seu temps. Cal una escola on entrin la creativitat i la imaginació. La fantasia no suposa la realitat, sinó que és un instrument per conèixer i explorar la realitat, per explorar el llenguatge i totes les possibilitats i per veure què en surt quan fas xocar paraules. Quina és la importància de mantenir i enriquir la fantasia, la imaginació i la màgia en la infància? Com es treballa el món emocional a través de la fantasia? Expulsem massa aviat els infants de la fantasia? Com els podem reconnectar amb la creativitat? Per parlar de fantasia i d'imaginació a l'Ofici d'Educar ens acompanyen
Jaume Centelles, mestre, Imma Marín, creadora de Marimba, i Lara Terrades, psicòloga.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
I a l'Ofici d'Educar vam demanar col·laboració al grup de Telegram. Tenim un estupendo grup de Telegram de l'Ofici d'Educar. I en aquest grup de Telegram, la Raquel Salamades ens va dir: és a través de creure en la fantasia que som capaços d'endinsar-nos en el món màgic de les infinites possibilitats. I a iniciativa del grup de Telegram és que avui parlem del paper que té la creativitat, de mantenir-la, de desenvolupar-la, i ho fem, com heu sentit, amb el Jaume Centelles, amb la Imma Marín i amb la Lara Terrades. Benvinguts tots.
Hola.
Hola. Hola. Gràcies.
Recordeu alguna història especialment màgica que marqués la vostra vida quan éreu menudets?
Sí, jo sí. Jo recordo una història que ens explicava el meu avi, que era andalús, i llavors tenia un salero com especial, que de fet només recordo una part, i ho he contrastat amb la meva germana bessona, i ella només recorda aquella part també, que era un os que l'acorralaven al mig del poble, com dient-li alguna que havia fet malament, llavors li posaven un cèrcol de foc, i ell feia pipí i apagava el foc. I aquest era en Juanito l'oso. Jo recordo molt aquesta història.
Quina és la importància? Aquesta és la pregunta clau avui. La importància de mantenir la fantasia i la imaginació durant la infància. Per què és tan important?
Jo crec que és clau al llarg de tota la vida, no només a la infantesa. El fantesa el que podem fer és no matar-la. Mm-hmm. Però ens és essencial a les persones. Vivim, les fantasies ens acompanyen amb el cinema, amb els jocs, amb la literatura, la música, les cançons, les lletres d'aquestes músiques estan plenes de fantasia, no? La fantasia és la porta oberta a les possibilitats. El dia que la tanques, és com les fades que deies abans, no? Hi ha algú que no podràs tornar a obrir.
Tu deies que no la matem, expulsem, ho dèiem en començar, expulsem massa de pressa els nanos del món de la fantasia, els volem fer adults massa de pressa i, per tant, el món de la fantasia és com un món que considerem que és més infantil?
Jo crec que la fantasia és tota ella una meravella, com la infantesa. I contestant a la Lara, m'ha fet molta gràcia el teu comentari, perquè és una història molt comuna, aquesta que tu has explicat, de molts pobles. Una història que s'explicava molt. Aquí a Catalunya era Joan de l'Os, Juanito l'Oso, que tu dius, i allà hi apareixien personatges que et portaven a la fantasia. Recordo, a part del Juanito l'Oso, que tu dius, a l'Arrencapins, la Plana Muntanyes, eren personatges del conte. I aquesta llegenda de l'os és fantàstica, perquè darrere subjau tota una història antiga molt increïble. Però tenim altres històries comunes, com, com avui en dia, que és la nit de Reis, per exemple, o altres personatges màgics com el ratolí el Pérez, o com es digui.
O Martínez.
És fantàstic. I és veritat que a través del joc o a través de la narració hem anat avançant i no es pot perdre aquesta possibilitat d'imaginar, de crear, de respondre a preguntes que no sabem la resposta, però ens inventem, perquè això ens tranquil·litza. Això era com ho feia l'home primitiu, sí. Que hi ha un llamp i deia, aquí què ha passat? S'inventava que hi havia algú dalt que llançava el raig o el que sigui.
Imaginar solucions no deixa de ser una fantasia, i alguna d'elles acaben de ser després de molt d'esforç, diguem-ne, no? Jo també, quan has dit quin record, per mi la nit de Reis, em van portar els Reis.
Ah, sí?
Sí, a mi em van portar els Reis.
Vaja, ella, que privilegiada.
Molt, molt, molt. Per això em dedico al món del joc, jo crec, perquè devia de venir ja antenines i pilotes i tricicles. I per mi ha estat sempre i continua sent una fantasia màgica i superbonica, no? I escoltant el Visquerra també pensava, ostres, jo sóc fan de Star Trek, també, no? Quants invents de Star Trek dels anys 70, 80, 90, avui formen part del nostre quotidià?
I anteriors de Verne...
Verne
ja va preveure, o ja va idear, o ja va inventar el viatge a la Lluna, l'ascensor, i històries que semblaven de ciència-ficció.
I
ara formen part del nostre quotidià.
Dèiem del sentit que hi hagi fantasia, que hi hagi imaginació. A nivell psicològic, per què és important per l'infant, Lara?
És important perquè quan imaginem, com tu has dit, Imma, no? Que no només una cosa d'infants, sinó d'adults, de l'espècie humana, és algo intrínsec a nosaltres, quan imaginem, fantasegem, el que estem fent és fer funcionar l'hemisferi dret del nostre cervell. Llavors, l'educació convencional, tradicional i com tallada més, amb un tall així com més de sempre, el que ha fet és potenciar l'altre hemisferi, que és l'hemisferi esquerre, que és el lògic, no? Llavors sembla que a través de les paraules, del llenguatge, de la matemàtica, això sigui lo serio, lo que hem d'aprendre, i en canvi l'altre hemisferi, on resideix tota aquesta part més imaginativa, més de joc, és com que no s'ha potenciat tant, no? Llavors els nens venen molt més connectats amb aquest hemisferi, i això d'alguna manera és el que permet el creixement, l'adaptació al món, perquè clar, quan un nen està jugant o fent una història, el que està fent és manipulant la realitat a través de les seves capacitats, no? Llavors és com nosaltres ara estem parlant i creant una realitat, doncs és el mateix, no? En el joc, en la fantasia. Llavors, jo m'he quedat molt amb aquesta paraula que has dit, no? Imma, de no matem, no? Perquè com a adults sí que tenim la tendència, ara ja no tant, potser, com de, no, això no serveix per res, no? Això no és seriós. I clar, el que hem de fer, per mi, no és tant com potenciar-ho, sinó...
permetre-ho.
No interferir, sí. Deixar que sigui així.
I el món emocional també és una manera de treballar-lo, la fantasia i la creativitat, perquè moltes històries són històries de por, històries de... i per tant es mouen emocions. És una bona eina?
És una bona eina. És una eina bàsica, naturalment. I a les escoles, almenys les que jo conec, i sobretot al cicle infantil, diguem-ho 0-6, sobretot, això forma part del quotidià. És habitual viure en un món de creació, de fantasia. Hi ha molts moments de la setmana o del dia en què a través de la dansa, a través de la cançó, a través del mim, a través del joc lliure, a través del pati, fins i tot, això forma part. I com a mestre ho has de potenciar, evident, claro.
Tu que has passat tant de temps a l'escola, la fantasia té el paper que li correspon a l'escola? Ara tu també estàs en l'educació viva. Té el lloc que li correspon la fantasia, la imaginació? O fem això de... això no serveix i a vegades no li donem el relleu que...
Jo crec que ara, actualment, jo ja de fa molts anys, els mestres ho tenen clar. Parlo d'infantil, que jo és el món que jo conec. Sí que potser fa 50 anys o 40, quan nosaltres érem més joves, una mica més joves. Sí que l'educació era més rígida, la societat també ho era, més repressiva, més, i tot quedava molt marcat, però vaja, bé, vam conèixer altres maneres de viure, altres maneres d'entrar a l'imaginari col·lectiu, i això ens ha permès a les escoles també trobar eines, trobar recursos, trobar maneres de ser més creatius. Si tu dius... imagineu-vos, per exemple, que ara tu com a directora dius, va, anem a fer... com a mestre, dius, anem a fer grups de tres. Grups de nens de tres. Això ho pots fer de moltes maneres, de dir tu i tu junts, tu i tu junts. O pots dir, vinga, els que tinguin el pare amb bigoti van junts, o els que tenen una mare que condueix una moto van junts, o els que tenen els pantalons vermells van junts. Pots fer-ho de moltes maneres. La imaginació, la creativitat, perdó, forma part del modus vivendi habitual a tots els moments de l'escola, des de la classe de matemàtiques, des de l'entrada de l'escola, des de la conversa. És una festa.
Hem de donar a l'infant un paper creador, productor i investigador, en lloc del tradicional rol passiu a l'escola. Jani Rodari. Parlàvem en començar del grup de Telegram de l'Ofici Educal. Simó Colomer, mestre especialitzat en educació infantil i del grup de Telegram, ens va dir tot això sobre la fantasia i la importància.
La fantasia està present en el joc. El joc, en primer lloc, simbòlic, que sol aparèixer al voltant dels 3 anys i que és fonamental. I, en segon lloc, el joc lliure, el joc més autònom, que també està present en la vida dels infants, però que cada vegada sembla que estigui més dirigit, que estigui més supervisat. L'aparició del joc està molt relacionada també a l'exploració i la descoberta de l'entorn per part de l'infant d'una manera autònoma, són fonamentals. I després, un altre àmbit on la fantasia és fonamental i contribueix a desenvolupar aquesta fantasia seria en la cultura popular i en aquesta, diguem-ne, literatura tradicional de transmissió oral que ha creat molt de folklore, l'imaginari col·lectiu, que ha permès desenvolupar tota aquesta fantasia infantil que estan presents en contes, rondalles, mites, llegendes, i que ha creat tot uns referents culturals que han permès ensenyar valors, transmetre valors, educar valors i actituds.
És important explicar històries, no? A l'aula, a casa, com a pares, abans d'anar a dormir, explicar històries i el joc com un espai de creativitat, també.
Sí, com deia el Simó, el joc lliure. Hi ha una gran mancança en aquests moments, hi ha un dèficit de joc espontani a la nostra societat greu. Crec que aquest mes de setembre l'Acadèmia de Pediatres Americana ha tret una investigació i ha fet unes declaracions recomanant als pediatres que receptin hores de joc espontani a les famílies per als infants, perquè cada cop la relació entre manca de joc lliure i espontani i aspectes greus com és l'ansietat o la depressió infantils es veuen més relacionades.
Ja és fort que ho receptin els metges. Com es fa això, sí, que hi hagi més hores de temps lliure, de joc? Què està passant? Per què no els infants troben aquests espais?
Home, jo penso que també hi ha com molta oferta que sembla que els infants hagin d'estar fent, no? Com una cosa molt més dirigida. Ara, per exemple, hi ha moltes extraescolars que coincideix amb l'horari dels pares, els nens s'han de quedar a fer alguna cosa després. Llavors, també hi ha com una fiebre, jo diria, com de que el meu fill fa anglès, futbol, i en quin moment ell decideix a què juga. Això a l'Escola Viva es veu molt i, de fet, és el motor d'aquest tipus d'escola, no? Com el nen s'organitza entorn de la seva pròpia experiència per donar sentit a la seva vida. I això és el joc. O sigui, el vehicle és el joc lliure no estructurat.
L'utilitat que abans ho deies tu, Lara, no? O sigui, vivim en una societat encara que dona molta importància al resultat i a l'útil.
A la producció.
A la producció. I el joc és inútil, en el sentit de que la finalitat del joc és el propi joc. I en aquest desenvolupament d'aquest joc lliure, espontari del nen, on, com diu el Tonucci, l'únic verb que conjuga és el de deixar, ni acompanyar, ni preguntar, ni explicar, ni deixar, se'ns creuen els cables. O sigui, ens costa molt confiar en que amb aquest joc lliure l'infant aprèn i es desenvolupa.
El Simó Colomer ens parla també dels enemics de la fantasia.
La urbanització creixent de la societat i uns estils de vida cada vegada, no?, més sobreprotectors per part de les famílies han estat limitant les possibilitats de desenvolupament i d'autonomia de l'infant, que afecten el joc, la interacció i la descoberta. Tindre en compte també que vivim en una societat cada vegada més consumista, més materialista i profundament mercantilitzada. Ho podem observar fàcilment en com han canviat els tipus de joguines que fan servir els nostres alumnes, els nostres fills, veient que són cada vegada més sofisticats. Sabem, perquè els estudis ens ho diuen així, que com més simple siga la joguina, aquest cas podria ser també el llibre, això impulsa a l'infant a ser més creatiu, més innovador. És a dir, l'infant necessita jugar més amb un pal o fins i tot amb una granera que amb un objecte, amb un element, amb una joguina molt tecnològica, amb moltíssimes capacitats, no? Perquè d'alguna manera aquesta sofisticació de la joguina està impedint que l'infant pugui desenvolupar més la seva fantasia, la seva creativitat, la seva imaginació. I després hi hauria també un altre aspecte, que seria la irrupció de les noves tecnologies i de les pantalles. Aquests dispositius han llançat directament els infants a un món adult on aquesta fantasia, evidentment, ja no està present.
Veiem els perills de complicar la vida, no? Ell ens parla de que a vegades amb una agulla de cent de roba un nen juga i desenvolupa la seva creativitat. A mi m'agradaria que penséssiu, tenim al davant pares, mares, educadors. Quina és l'actitud? Perquè sempre per generar que els nostres nanos juguin i es deixin anar, la nostra actitud també ha de ser una actitud, penso, més oberta amb el joc, no? En quina actitud, què els hi diríeu? En quina actitud hem d'afrontar a partir d'avui el dia perquè entri la creativitat, entri la imaginació, entri la fantasia a casa nostra?
Primer, una prèvia. Quan un nen et diu m'avorreixo, la resposta és això és fantàstic.
Això m'ho diuen molt, eh?
Això és meravellós que t'avorreixis.
Clar, però quan tu li dius això és fantàstic, no cola, eh?
Pues
perquè ell diu, m'estic avorrint.
Han de tenir moments.
Puc mirar.
Han de tenir
moments. Puc mirar. I sempre és puc mirar alguna cosa que s'està...
Sí. Fora.
Allà, fora, no? Una sèrie, una no sé què, una, no? I llavors explicar-li que avorrir-se és bo, això costa molt, eh? De fer entendre.
Sí. Pues fantàstic, de debò.
Molt bé, la prèvia.
Jo crec que el que hem de cultivar també és la capacitat de ser curiosos. Qualsevol objecte. Mira, per exemple, aquest bolígraf. Aquest bolígraf és meravellós.
Tenim un bolígraf senzill,
simple. De marca...
De tota la vida.
De tota la vida.
Això.
Tu li presentes al nen això que és un objecte de vidre que té a darrere un tap, que si el treu sembla un bolet petitet, que pots mirar pel forat i veure la veïna que està fent en aquest moment, i ja només cal que plantegis la pregunta. Jo ho he fet a l'aula moltes vegades. I això com està fet? Saps? Això com està fet? On? Quina mena de màquina? I ja crees la necessitat d'inventar qualsevol. Jo treballo molt amb objectes quotidians. Mira, una cinta mètrica. Una cinta mètrica és un objecte que té una màgia que t'hi pots morir.
A veure, quina màgia té la cinta mètrica?
Amb això pots fer el que vulguis.
Deixa't anar, Jaume.
Mira, ahí està.
Tens un pentàgon.
Ja tenim.
O una caseta.
Una caseta i un hortet. O un mocador qualsevol.
Sí.
Això què és?
Ens has portat mocadors, ens has portat la cinta mètrica.
Un ocell o tal vegada és un conill?
Pot ser.
Podria ser un conill. Un conill una mica estrambòtic, perquè tu agafes aquí els tres mocadors. Ara ho estic fent. Faig un nus.
De fet, quan fem la fotografia que acompanyarà aquest àudio, veureu tots aquests objectes que ens ha portat per despertar la creativitat i la fantasia.
I el tens.
I això s'ha convertit ara en un...
En un conill.
En un conill.
Que li posarem
estupendo
nom i ens explicarem on viu i
històries.
Què menja. I si vols, li pots fer una carícia.
Sí, la carícia.
Vull dir que,
molt bé.
Amb qualsevol objecte dels que tens per casa, la cuina ja és un laboratori meravellós d'objectes estranys. Una regadora, un... Qualsevol objecte, tot serveix per idear, per imaginar què es pot fer, com és, com es fa, on tal. I a l'aula, a les escoles, es plantegen de vegades debats filosòfics i ells troben, creen, inventen, ideen solucions de vegades inversemblants però meravelloses.
Lara, què diríem als... Tu treballes assessorant pares, mares?
Sí.
Què diries als pares i mares en aquesta actitud fomentar que la creativitat es desenvolupi?
Jo diria dues coses que sempre són les mateixes que dic en la línia de treball, així a grans trets. Una és, com estàs tu com a adulta amb la teva pròpia creativitat, amb la teva imaginació, amb la teva capacitat de jugar?
És a dir, la porto a la butxaca.
La porto a la butxaca. Vale. Doncs llavors la traurem i veurem com t'hi relaciones. I a poc anirem deixant que surti una miqueta més. És a dir, com recuperes tu aquesta capacitat? Perquè en el fons això serà el pont que et connecti amb l'infant. O sigui, primer mirar-te tu. Segon, mirar l'infant, confiar. que és la paraula que ja ha sortit, no? Que ha dit l'Aima, confiar en el que porten, en el que saben, en el que diuen, perquè no és tant com si nosaltres hem de provocar o estirar alguna cosa de dintre seu, sinó deixar que surti. Llavors, quan hi ha un buit, quan no hi ha una tele, quan no hi ha una proposta dirigida, quan no hi ha la tablet, quan hi ha un buit i un avorriment, això que dèiem que és fantàstic, és el moment perquè hi hagi aquesta creativitat i que sorgeixin noves idees. Llavors, la cosa seria, mama, m'estic avorrint, val? Doncs què vols fer? És com tornar-li la pilota, no? I quedar-nos allà esperant a que l'infant reaccioni i agafi les regnes del seu temps.
És que, com a adults, tenim uns grans mestres en això de la imaginació, que són els nens. Són els nostres grans mestres. Però no tenen ni referents, ni encotillaments, ni res. Hem de mirar i aprendre d'ells. Que costa. Però...
La fantasia dota els nens de la capacitat de produir coses noves i de descobrir problemes nous. Gianni Rodari. Los Mundos de Coraline és la història d'una nena que, en travessar una porta màgica, troba una versió millorada de la seva vida. Els seus pares són més considerats amb ella, l'escolten, sempre els altres estan atrafegats, i li concedeixen tots els seus desitjos. Però les sensacions meravelloses donen pas a la por i a l'angoixa de descobrir un món ple de personatges estranys.
¿Quiénes sois vosotros?
No recordamos nuestros nombres, pero sí a mi verdadera mami.
¿Y por qué estáis aquí dentro?
La arpía.
Espiaba nuestras vidas a través de los ojos de la muñeca.
Y vio que no éramos felices.
Nos atrajo hasta aquí con tesoros y golosinas.
Y juegos divertidos.
Nos dio todo lo que le pedimos.
Pero nosotros queríamos más.
Dejamos que nos cosiera los botones.
Dijo que nos quería,
pero nos encerró aquí y se comió nuestras vidas.
Vencerla es mi única oportunidad. Lo intentaré.
Jo us he de dir, Imma, Jaume, Lara, que vaig agafar aquesta pel·lícula, Los Mundos de Coraline, i la vaig veure amb el Jan, que té 7 anys. I la vam veure ben juntets perquè hi havia moments com aquest que li feien por, que va passar verdadera por. És una història en la que hi ha un viatge. Moltes històries tenen un viatge. Un viatge en el que van apareixent obstacles i el nano els ha de superar. I això, aquest exercici de superar els obstacles, que és desenvolupar la creativitat, és un exercici de vida, no? Ho és? No ho és?
Ho és de vida, perquè tots aquests aprenentatges van lligats no al moment en què estàs jugant i després ja estan sumen el com vius la vida, el que fas, i transcendeixen el moment de joc, transcendeixen el moment de la fantasia, no? La fantasia no deixen de ser metàfores en els que et sents identificat i pots veure les pors des de fora. I aquesta poder-les veure des de fora t'ajuda a posar-los focus. I els fantasmes, quan els hi poses llum, es fan més petitets, no? I et donen l'oportunitat també de parlar amb la mare o el pare o l'avi o l'àvia que estigui a la vora, diguem-ne, perquè estan allà, no? I aquell nen també té por, com tu, que també en tens, no?
Per tant, és important explicar històries també de por?
Sí, jo els diria això als oients, als pares i les mares, que les expliquin, sense passar-s'hi, eh?
No cal donar mals sons.
La por l'has de conèixer, si la vols vèncer, l'has de conèixer. És com una vacuna, t'has de vacunar per conèixer, per poder superar aquesta malaltia, igual. I en el conte tradicional o en el conte que s'explica, d'alguna manera és així, punto. Demanaria també que no es canvien els finals, que és una tendència...
Una petició del Jaume. Sisplau, no canvieu els finals.
Sí, si no t'agrada el conte, mira, deixa-ho córrer. Si et molesta que el bou faci un pet, doncs mira, explica una altra història. I sortirà el pato fet. Però els contes estan així perquè tenen a darrere una fonamentació, un subjau...
Ja, estic a dir que a mi a vegades m'agrada fer certes adaptacions dels contes, eh?
Doncs, a mi també. I bastant.
I deixa-ho córrer, explica una altra història. Jo he llegit i clar, no pot ser que el llop i la caputxeta acabin berenant el dissabte a la tarda amb la iaia. Això no és així. El llop és el llop.
Però jo t'he de dir que hi ha històries que quan les estic explicant em sembla que al final no és... És a dir, el món ha canviat molt. I han canviat els valors, i ha canviat la manera de viure els nanos, i jo crec que aquí, no sé si estaràs d'acord amb nosaltres, Imma, una certa actualització cal?
Jo en alguns casos les faig també, les actualitzacions, diguem-ne. Moltes vegades... moltes vegades hi ha coses que no m'agraden i ja no els explico.
Ja està, fora.
Diguem-ne,
per exemple, mira, em fas recordar, la història del soldadet a mi em fa patir moltíssim.
La de la pota...
Sí, tota la història del soldadet. Que... I és una història que agrada molt als nanos, però al final és molt terrible.
És trist.
És a dir, llavors, clar, aquest element, les emocions, no? Treballem les emocions a través de les històries.
Que si només són històries agradables i boniques i divertides, on estan tots els sentiments, totes les emocions que són les que fan mal?
Està.
Han de sortir en els contes aquestes emocions per poder-la parlar.
La del soldat no és un conte popular, és un conte d'autor. I això ja aquí hi ha una diferència.
Ah, el conte d'autor sí que es pot adaptar.
No. Pot ser
que no hi ha aquesta...
Pot ser que tingui un final dramàtic, per, com aquests de l'Andersen, com el de la venedora de llumins i totes aquestes històries d'Andersen que tots tenen un punt...
Oh, la venedora de llumins també és terrible,
sí,
eh?
Sí, molt també. Terrible, tot sí. Això era creació pròpia.
No cultura popular.
No.
Els nanos escolten històries i han de ser creadors d'històries, també?
Jo veig que les dues coses fomenten la creativitat. Quan escolten històries i quan les expliquen també hi ha una cosa de la relació amb l'altre, del vincle. Hi ha d'haver un altre que t'escolti o que sigui escoltat. I també en les històries hi ha aquesta cosa que en teràpia es fa servir molt aquesta tècnica com de posar fora el que t'està passant, posar-ho en una titella, per exemple, en teràpia amb nens, o amb adults posar-ho en una cadira. És a dir, de centrar-te i no ser tu la primera persona del que estàs explicant, sinó ets la segona persona i ho estàs mirant des de fora. Llavors, quan expliquem un conte, fem això. Projectem en personatges, en estereotips, en arquetips, coses que ens poden estar passant a nosaltres i ens és més fàcil veure-ho. I també hi ha un element, jo veig molt positiu en les històries i sobretot les primeres, que és la, com el context que donen per poder identificar i nombrar emocions, sobretot. O sigui, com tot aquest llenguatge més invisible que connecta els infants amb tot el seu interior, com el monstre de colors, no? Doncs que cada emoció té un color. O sigui, com poder transformar en un món material tot allò tan immaterial per poder tenir tot aquest bagatge, tot aquest llenguatge disponible per quan ells s'hagin d'expressar i dir, estic trist, estic enfadat, estic com estic, no?
En el joc simbòlic, per exemple, tots són històries i fantasia. O sigui, els nens es posen a jugar i s'inventen una història que jo faig de papa, jo faig de bombera, i jo anava d'excursió i llavors anàvem i tornàvem i no feia això. O sigui, la història, a més, es va pactant, es va negociant sobre la marxa, sobre el moment, representem rols. I això és una forma absolutament natural d'expressar, diguem-ne, i de crear i imaginar i fer fantasia.
I també hi ha una cosa... Perdona.
Digues.
També hi ha una cosa que volia afegir aquí, amb això dels personatges, que els nens, i els adults també, si juguem això, es posen a ensajar coses de la vida. O sigui, si jo ara sóc el llop i sóc molt dolent, pues li faria mal a no sé qui. I això, en el fons, està expressant una emoció que pot ser la ràbia, que pot ser les ganes de destrucció, i a través de poder-ho canalitzar aquí, ho està traient a fora, no? I donant-li forma.
I a través d'inventar situacions, per exemple, moltes vegades juguem... juguem a comprar i vendre. Ara jo sóc el que compra i tu el que vens. Toc, 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 ja pots passar, que està oberta, tal. I després al revés, ara jo venc i tu compres. I repetir una altra
vegada. Ens posem amb les sabates d'un altre,
sí,
no?
I assagem
personatges.
Sí.
Com ens senten, no? Aquests personatges.
De fet, expliques Aventis, que és el que s'ha fet tota la vida. Explica Aventis, aventures, per entendre el món, si és que es pot entendre.
Exacte, i poder-lo acceptar una mica més.
El joc és essencial, perquè els nens estableixen relacions amb els altres i amb la realitat. Gianni Rodari. Els nens tenen clar, força aviat, segurament quan tenen 3 o 4 anys, la diferència entre el món de les coses de veritat i el món dels contes. I precisament perquè fan aquesta diferència, la part meravellosa dels contes els ajuda a construir, pas per pas, la diferència entre les coses possibles i les coses impossibles, entre les coses certes i les coses inventades, diu el Gianni Rodari a l'Escola de Fantasia. De fet, aquest programa va néixer d'aquest llibre que va arribar a Escola de Fantasia del Gianni Rodari, un personatge que el que proposa és visca la fantasia, col·loquem la fantasia a l'escola, col·loquem aquest esperit lúdic que sempre proposa la Imma Marín. com a, el motor de la nostra vida.
El subtítol del llibre Escola de la Fantasia diu alguna cosa així, no ho diré exactament perquè no ho recordo exactament, però que el món neix cada vegada que neix una criatura. I amb aquesta mirada, jo, bueno, a mi em captiva molt, no? Perquè és mirar cada vegada amb un nen que t'arriba al món de nou, lliure. I aquesta és la mirada també davant de... Abans ho preguntaves què podem fer els pares, no? Pues hi ha tota una sèrie d'actituds de treballar-se un mateix, no?
Vinga.
Una és estar en el present. Ens costa molt els adults estar en el present.
Molt. Llavors, perquè tenim el cap ple. El disc dur a tope.
A tope. Llavors anem, tornem. La fantasia neix quan estàs en el present. Perquè li deixes espai.
Imma, va, digue'm, com puc estar jo ara en el present? Va.
Però tu ara estàs en el present. Ara mateix estàs en el present.
Sí, però okay. Ja estic pensant que acabarem i que després farem una altra cosa i que després pues he d'anar a casa i que...
Relaxa't.
Vinga. Sentint el cos, per exacte, exemple. Sí, sentint els peus, sentint la respiració. Jo quan tinc un nen o una nena davant, per estar al present, el miro als ulls. Ja em connecta aquí, perquè
ara
com que
estem mirant els ulls,
aquí,
ara i jo...
No pots estar en un altre lloc.
No. Quan mires els ulls tots els ulls... Altres...
No hi ha lloc millor que aquest, ara mateix.
Exacte. Mm. Ara, fins que estiguem aquí, és el millor lloc, aquí.
Molt bé,
l'altre és fer de les dificultats reptes. I en aquest fer les dificultats reptes et llença un missatge de fantasia i d'imaginació, perquè si no el que tu veus és un marrón enorme de que està plovent, arribes tard al col·le, els nens estan esperant...
Seria una mica com la frase aquella de no passa res, no? En el sentit que al final no hi ha res tan greu, tan greu.
Tan greu no passa res, disfrutem del moment, ja arribarem i ja ho salvarem, diguem-ne. El tractament no convencional dels objectes, la joguina efímera, no? El Jaume abans ens ensenyava joguines efímeres, no? És un món de fantasia i imaginació, no? Qualsevol objecte amb les mans d'un nen es pot convertir en una joguina. Sí. I és una joguina mentre ell decideix que és una joguina. La cullera de pal de la cuina, les pedretes o el que tu vulguis, no? Aquestes joguines que estan poc present, quan parlem de joguines, parlem de les botigues, de com comprar-les, d'on... La joguina efímera, la joguina que t'autoconstrueixes. Aquella nina o aquell nino que no té llitet, aquest plat mòbil que li fa falta llit perquè no en té, o tenim un carrer a la ciutat de no sé què, de construcció, i li falta un semàfor. Allò que ens fem amb les mans, que ho pensem, ho imaginem, busquem els recursos, això és fantasia, imaginació portada a la creativitat. No?
Jo afegiria, allò que fem amb les mans és allò que ens surt del cor, no? Que és com una extensió...
Que bonic, això. Allò que fem amb les mans és allò que ens surt des del cor.
Sí. Jo veig els braços com una extensió del cor, no? Llavors, la creativitat és això, com primer, si som adults, com poder trencar amb aquests patrons que tenim, no? De, no, això no, poder sortir d'aquí. Després, començar a fer un garbuix, una pluja d'idees, pensar coses impossibles, no? Que hi havia una pel·lícula que ho deia, pensa 7 coses impossibles abans d'esmorzar. I aquí comença, no?, la creativitat.
Quina feinada, ara!
Bueno, pots pensar dues.
Que pensis una i és un bon... Comença per una, comença per una.
Perquè ja estàs exercitant el cervell en
jo,
aquesta...
Una cosa que agrairia molt és que tot el que surti sigui molt espontani i que no suposi un esforç. Per exemple, jo recordo de l'estiu moments de convivència i de joc a casa que surten espontàniament i que són els millors, no? I allò és com fer fluir aquesta creativitat que surt com un brolla.
Però és el moment en què comença a haver una discussió i tu la talles posant-hi un tros de marmelada al nas del teu fill.
Ah.
Per exemple.
Sí? I... Ho he de fer així?
Potser. O sigui, a vegades, a l'humor, en un moment determinat en què s'està creant una tensió, trenca amb tot això, a vegades, i és... O sigui, com en surto d'una manera... Què tinc? Marmelada, confitura de mora? Perfecte, lila, tu. Clar que ja la tens col·locada. Buscar alternatives no serioses, allò que en aquell moment...
Som massa seriosos,
a vegades sí, en general sí.
I preocupats.
Poc ocupats i massa preocupats. En general.
Jo recomanaria els contes de Rodari, que n'has parlat, Rodari, gran periodista com tu, els contes escrits a màquina pels grans, els contes per jugar pels nens de 6 a 9 anys i els contes per telèfon especialment, un cada nit està fantàstic. Contes de Jani Rodari.
De fet, jo els he experimentat, els contes per telèfon del Jani Rodari, i és una delícia acabar el dia explicant una història curteta sí. I que, a més, gira una mica el món de cap per avall.
Sí.
Una cosa que jo us volia demanar és la màgia. Jo, a vegades, no sé massa si me'n vaig massa o me'n vaig poc. Sobretot amb els nens juguem molt amb la màgia, hi ha coses màgiques. els hem d'empènyer a la màgia? O, com deia el geni Rodari, que ells ja saben aquesta distinció entre el que pot ser i el que no pot ser? Què penseu?
La màgia et refereix a la fantasia.
Sí, sí, la màgia vull dir... A veure, hi ha moltes coses màgiques. Sí, hi ha els reis, que són màgics. Sí. Hi ha, és a dir...
Les fades, que
sí,
són màgiques.
I els nens moltes vegades diuen coses que són molt màgiques, també. I diuen, jo he vist un fullet, no sé què, i llavors què? Sí, és a dir, donem via lliure a la màgia?
Jo diria que sí.
Jo diria que sí.
A veure què diu la Lara.
A veure, clar, com tot, no? Com no pots... Menjar pomes és bo, però no menjaràs 20 en un dia o 100. Si està dintre d'un límit de salut. És a dir, si un infant sap en el món en què viu, sap diferenciar realitat de fantasia, ho dic a grans trets, i no poso edats, la seva visió de la realitat i la fantasia no li interfereix en la vida quotidiana, no hi ha cap problema. És a dir, ells ja saben construir-se aquesta diferència.
Per exemple, la màgia és útil per parlar de la mort, per exemple, en els nanos.
Sí, aquest és un... Aquest tema...
No, però els elements màgics, clar, serveixen per explicar. Sí. Aquella persona
estrella,
és les estrelles.
Aquella estrella,
per exemple.
Pluja d'estrelles...
Per poder comprendre coses que d'una altra manera no es poden entendre.
Per tant, és un bon recurs.
Sí.
Què anaves a dir, Jaume?
No, que també hi ha un aspecte cultural. A la literatura es veu molt clarament. Per exemple, els contes dels Estats Units, d'Amèrica, hi apareix molt la figura de l'amic invisible. Els nens tots tenen un personatge que és l'amic invisible. I aquí, en canvi, nosaltres... Quan algun nen et ve i diu que té una mica invisible, doncs l'envies a...
A la Lara. L'envies a la Lara.
Saps què? I allà és molt freqüent.
Sí, sí.
Que igual
sí.
Hi ha un aspecte cultural. Sí. I això de la mort, és veritat, tu a l'aula planteges què passa quan ens morim i allà surt unes... Clar. Unes històries...
Abans he dit una cosa, Jaume, que ara m'han fet...
Sí.
Quan les preguntes que es llencen, no?, i que són producte que ha de fer... L'altre dia, en una escola, on la pregunta que es va llançar em va semblar una preciositat. La pregunta era, a infantil, té pell l'aigua?
A veure, pensem. Sí. Té pell l'aigua?
Sí, l'aigua té pell.
Respostes?
Sí.
I Respostes? Es van estar una setmana els nens investigant i fent experiments.
I a quina conclusió van arribar?
Que l'aigua té pell. L'aigua té pell.
Però és una pell molt...
Molt fina, però té pell.
Té pell. Les gotes d'aigua tenen...
Té pell. Sí, una membrana, que, sí.
Les gotes d'aigua tenen...
Si poses una agulla de cap amb un paper de fumar, i a poc a poc vas traient el paper de fumar, l'agulla flota.
Sí.
A veure, estem en la recta final. A mi m'agradaria que penséssim un joc, una història, un llibre... És a dir, donem, nois, deures. Deures divertits,
No, jo en tinc molts. Mira, Story Cubes.
No ens posis molta feina, que jo ja m'estreixo.
De jugar. Story Cubes, uns daus amb imatges per construir històries. El Dixit, un joc de cartes amb unes imatges al·legòriques superboniques. Era ser una vez, un joc de cartes que et fa construir històries. El senyor Oscuro, un senyor molt dolent que envia els seus lacayos a fer mal i tu t'has de justificar perquè no has fet el que ell t'ha manat de fer. Els homes llop, on que cada nit desapareix algú i has d'explicar doncs què ha passat.
Però això fa por,
Home, depèn de l'edat.
Bueno, jo crec
10,
que no hi
12,
jugaria, aquest.
Sí, que jugaries. Amb 10-12 anys és un joc superdivertit per jugar amb família, per exemple, no?
Jo diria, com a conte, a mi m'agrada molt l'Elmer, perquè és aquest elefant que és original, no? Que ser original és ser un mateix. Llavors ell...
A veure, torna-ho a dir, això. Ser original és ser
un mateix. Perquè com tu no hi ha ningú. Mm. Llavors ets l'essència de tu mateixa. Mm. No?
Això m'ho diré aquesta nit abans d'anar a dormir.
Molt bé.
Es posa tu en lletres grosses. Aquestes frases, no m'hi...
Molt bé. L'Elmer, vinga.
Val, després, com a conte, jo recordo com es llegia el llibre de Matilda quan tenia 9 anys, no? Com aquesta nena transformava, movia objectes, com transformava la realitat a una manera que ella podia acceptar-la. I com a joc, jo faig servir molt a teràpia un que m'encanta, que el faig servir amb adults també, que és la caixa de sorra, que és una caixa plena de sorra, i llavors hi ha miniatures, i la persona que està fent la sessió ha de triar les miniatures segons què representin en un problema que està explicant. Llavors, cada miniatura és com un arquetip. Doncs, em fa por, per exemple, em fa por l'aigua. Doncs, fa un llac i agafa un lleó. I aquell lleó representarà la por. No? Llavors, a través de posar a fora coses que estan passant a dintre, es poden comprendre més bé. No sé si ha quedat molt clar.
Jo m'he fet una idea. jugarem aquesta nit a la caixa de sorra, a veure. Jaume.
Jo he portat un web d'una senyora que es diu Alicia Bayer, que es diu Una infància màgica. Està en anglès. Heu de buscar magicalchildhoodwordpress.com. Trobareu, els pares i les mares trobaran allà centenars, milers d'idees per treballar o per desenvolupar la imaginació i amb els fills. Un llibre que es diu Un món propi, de Laura Carlin, que també és genial per desenvolupar la imaginació, i una pel·lícula...
Per què? Un món propi?
Un món propi és una nena que s'inventa un món propi. Uh-huh. A partir del que veu, ella construeix la seva casa i...
L'originalitat, que dèiem, sí, amb l'Anna. Sí, estupendo.
Sí. Aquest és genial, genial. I una pel·lícula que es diu La princesa promesa, que ha sortit ara el llibre en català. Uh-huh. Que feia molt de temps que el demanàvem, i ha sortit en català La princesa prometida.
Sí, La princesa prometida.
Gran, gran pel·lícula.
I quina història ens explica aquesta...
Ui, és una història màgica, i de prínceps i princeses i d'espases.
Jo, Íñigo de Montoya.
Prepárate a morir.
Prepárate para morir.
Tu mataste a mi padre.
Tu mataste a mi padre.
Sí, senyora.
Hombre, l'he vista mil vegades.
Me llamo Íñigo Montoya.
Exacte. Tu mataste a mi padre, prepárate para morir.
I dit això, acabarem amb el Geni Rodari, que diu: l'home complet haurà de ser creador, ha de saber imaginar i crear un món diferent i millor que el que li ha tocat viure. El conte parla al nen creador, l'ajuda a construir-li una ment oberta. Escola de fantasia del Geni Rodari. Gràcies per haver-nos acompanyat, Jaume, Imma, Lara, ha estat un plaer desenvolupar, deixar anar la nostra fantasia amb vosaltres. Gràcies a tots.
A tu.
I ens quedem amb el petit príncep. Amics increïbles quan es deixaven domesticar. No responia a les meves preguntes i em regalava un silenci inquietant. I em vaig anar fixant en les coses petites que són en realitat les més importants. L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Tinc una escola que em faci feliç.
L'ofici d'educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar.
En Bob li encanta la seva feina i la seva petita rutina, fàcil i sense embolics per ell. El correu és sagrat. A bord de la seva nau espacial reparteix cartes i paquets a un munt de gent arreu de la galàxia, almenys a la part de la galàxia que ell coneix. Però aquest matí, a l'oficina de correus, en passa alguna. Aquesta és la contraportada del llibre El carter de l'espai, de Guillaume Perrault, un còmic. Avui el Jaume Centelles, benvingut, ens ha portat un còmic.
Un còmic editat per joventut. És un còmic adreçat a alumnes o a nois de tercer de primària, de línia humorística, situat a l'espai. És un carter que arriba a la feina, com cada matí, i el cap li diu: bueno, avui et canviarem la ruta. I això a ell l'amoïna, perquè ell està acostumat a una vida ordenada i cada dia fer el mateix, i vida tranquil·la i contemplativa. I de cop i volta el cap li diu: avui faràs aquests altres 5 lliuraments, i li passa la ruta. Ell puja a la seva nau espacial i se'n va anar pels diferents planetes a portar, però que són llocs que ell no coneix, i ha de portar paquets a la gent diferent. Una mena de paraigües amb un gegant, un altre paquet a una iaia que col·lecciona teteres, està molt sola, en un altre planeta. És com un viatge per diferents planetes, i a cadascun dels planetes, que és un capítol, li succeeixen ensurts. I surt ell una mica malparat de cadascun d'aquests planetes. Els gossos que el persegueixen, l'altre. Són capítols curteig amb format còmic, planes a tota plana amb una sola imatge, altres que en tenen dues, altres que en tenen tres, línia humorística, línia suau, fàcil d'entendre, i com una mena d'introducció al còmic. Molt divertit. Al final ell entén que, bueno, quan torna, i el cap el torna a cridar, li diu: va, vine, que crec que demà ja tornaràs a tenir la teva ruta habitual. I ell diu: ai, mira, ja m'ha agradat això,
aquests canvis
ja m'agraden. Excepte que el que tu veus de vegades com dificultat pot esdevenir també una riquesa personal. És molt bonic.
I amb uns dibuixos, és curiós, perquè o hi ha línies corbes o hi ha línies rectes.
Sí.
I una mica esbojarrat, alguns personatges estranys i estrambòtics.
Perquè... Amb molta imaginació.
Sí, sí, sí. Llàstima que s'acaba de seguida.
Bueno.
Té moltes planes, però s'acaba
sempre
de seguida.
Sempre poden fer el carter a l'espai, el carter de l'espai 2.
Dos. Ah, potser... Farem aquesta observació.
Que el carter de l'espai de Guillaume Perrol, un llibre publicat per...
Joventut.
Joventut. Doncs moltes gràcies, Jaume Centelles.
A vosaltres.
Jugar, riure, compartir, reflexionar i aprendre. Això és l'ofici d'educar.
I quina és la pregunta?
Com hem de tractar la relació dels infants amb els diners? No és una pregunta fàcil, per això n'he buscat la resposta a les pàgines d'un llibre d'una de les meves autores preferides, l'escriptora italiana Natalia Ginzburg. El llibre es diu Les petites virtuts, i l'article que li dona títol va justament d'això, de les virtuts que hem de transmetre a les criatures. Segons Natalia Ginzburg, els fills no els hauríem d'ensenyar les petites virtuts, sinó les grans. Així, no els hem d'ensenyar la prudència, sinó el coratge. No l'astúcia, sinó l'amor a la veritat. No el desig de l'èxit, sinó el desig de ser i de saber. I atenció, no els hem d'ensenyar l'estalvi, sinó la generositat i la indiferència cap als diners. Regalar-los una guardiola pot semblar una bona idea, però només ho sembla. Perquè no els hauríem d'ensenyar a estalviar, diu Natalia Ginzburg, sinó que els hauríem d'acostumar a gastar. Els nens, diu, els hauríem de donar sovint uns quants diners, res, petites quantitats, perquè se'ls gastin de seguida i com vulguin. Es compraran alguna coseta que oblidaran aviat, com també oblidaran els diners que s'han gastat tan de pressa. Així no els donaran cap importància i pensaran que els diners són estúpids, que és el que han de pensar durant la infantesa. Si els regalem una guardiola i els diem que han de resistir la temptació de gastar, aconseguirem que s'aficionin als diners, que pensin que els diners són més importants que les coses. I l'haurem feta bona. Estarem educant persones garrepes en lloc de persones generoses. No hi ha res més contraproduent que tenir diners i fer veure que no. Si en nom d'una sobrietat malentesa no comprem als fills les coses que realment els farien feliços, els estarem educant en l'avarícia. Deixeu-m'ho dir en paraules de Natalia Ginzburg. Privant-lo de la bicicleta que desitja i que podríem comprar-li, només aconseguirem frustrar-lo, només aconseguirem fer menys feliç la seva infància en nom d'un principi abstracte, sense justificació en la realitat. I tàcitament afirmarem davant seu que els diners són millors que una bicicleta. I, en canvi, és necessari que ell sàpiga que una bicicleta sempre és millor que els diners.
Eva Piqué, escriptora.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
Torna-la a posar.
I acabem l'ofici d'educar amb el José Luis Santiso, que és músic i és el nostre tècnic, i que, a més, ens porta cada setmana una música per escoltar amb els nostres fills, per gaudir-la, per disfrutar. Avui què ens has portat?
Avui, com que el tema és una mica la fantasia, jo m'he imaginat quan jo era petit que és el que m'agradava fer musicalment parlant.
O sigui, quan eres petit ja musicalment parlant feies coses.
Jugaves, com a mínim jugaves. I jo me'n recordo, que m'agradaria saber si tu també ho has fet, tu no t'has construït mai un timbal o algun tipus de percussió, allò, te'n recordes allò per rentar la roba, que era el colon aquell que era de cartró?
Sí, picar amb els instruments, és a dir, fer instruments amb coses, això ho recordo. Fer sorolls, fer sons, fer música amb coses, amb objectes, això ho recordo.
Doncs jo crec que la nostra fantasia, tirant-la per una vessant musical, seria una mica això de petit, construir-te algunes maraques amb unes pedretes, te pots agafar una capseta petita i ficar unes pedretes d'aquestes que hi ha al parc, que hi ha al sorral, n'agafes unes quantes i ja tens una maraca. O un pot de Colacao, que li pots ficar potser un globus a dalt amb una goma d'aquesta de pollastre i ja tens una mica fa...
Sí? Un pot de Colacao amb un globus i una goma de pollastre.
Jo crec que podria ser. L'hauries de tensar molt fort. Mm-hmm. Si algun oient ho vol fer, com que veig que teniu el Telegram que funciona tant, doncs que ens ho confirmin, potser ens diuen, mira, escolta, que això no sona. Però jo el que recordo era això, no?, de petit... Jo, a més, em vaig muntar una bateria sencera. O sigui, tots els pots de cuina que vam agafar ens vam ajuntar entre diversos veïns I el que vam fer va ser això, o sigui, deixar anar la imaginació i sobretot escoltar una cançó i tu sentir-te que eres un bateria de veritat i que estaves allà tocant i que ho estaves fent superbé.
Jo t'he de dir que el record que tinc de tocar cassoles és més recent. És més recent, de moments de queixa.
Clar, perquè ara són els nostres petits els que ho fan i, evidentment, les olles sonen amb molta més força que no pas una capsa de cartró. I jo he buscat qui serien els músics d'aquí de Catalunya més infantils, no? Qui jugaria més amb aquesta imaginació?
Qui juga, va?
Doncs en aquest cas, ara quan comenci a cantar, tu potser el reconeixes. Et dic el que és, hi ha per una banda el cantant-escriptor, a veure si endevines qui és. El músic és el Pascal Comelade, que potser com que no cantarà. Ell és de la Catalunya Nord. Mira, aquí és el que canta. Et sona aquest?
Ara no. L'Albert?
L'Albert. Aquest és l'Albert Pla.
Sí, sí, sí.
L'Albert Pla és un nen bastant trapella.
Sí, un nen gran.
És un nen gran. Jo crec que mai deixa de ser un nen, encara que sigui un nen petit o un nen gran, però crec que sempre és nen, fins i tot de vegades es porta malament. Jo crec que a ell li agrada.
Jo crec que això ho som tots una mica.
Sí, però ens reprimim molt.
Bueno, perquè com que fem de pares i de mares, llavors hem de fer el paper que tot és al seu lloc.
Bueno, haurem de fer-ho d'amagat. L'altre, qui toca, qui fa la música, el Pascal Comelade, està especialitzat, ha tret un munt de discos, segurament tu has fet servir més d'una sintonia d'ell.
Sí.
I ha treballat molt amb música que són joguines, o sigui, amb aquests pianets petits que teníem quan érem petits, amb aquestes trompetetes de plàstic, i en té un munt de cançons fetes amb aquesta sonoritat, amb aquests instruments de quan érem petits. Quin gust és que és cantar.
I això ho podríem escoltar en família?
Jo crec que sí. Mm-hmm. Té aquest punt naïf. Jo ho he provat amb la meva filla i a ella li agrada molt la música alegre, sempre, ràpida. És una mica lent per ella, però jo crec que és una cançó també relaxada que els nens, de vegades, tot i que no ho vulguin reconèixer, ho necessiten. Baixar revolucions.
Els nens i els adults.
Català. Doncs amb l'Albert Pla i el Pascal Comelade, si vols, ens acomiadem avui.
Doncs sí, compartint i baixant revolucions, que és tan important, tan important. I connectar els uns amb els altres, sintonitzar. Gràcies per les teves músiques. Acabem aquí l'Ofici d'Educar, un petó molt fort i sobretot el que diem sempre. Sigueu lúdics, sigueu alegres i positius.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'Ofici d'Educar. Quin gust és que és cantar en català. Mel, mel, res, sec, tret. Un pèl d'èxit, temps més. Sense sencer, sec.
Somiar, que somiar en català. Algú estàs que somiar.